Ràdio Estel.
Cesc Maideu, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Abans hi posem el nostre.
Vinga.
Com sempre, comencem l'espai de successos setmanal amb una dada, i és que, alerta, la xifra de 99, aquesta xifra és de 99, i són les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des del gener d'aquest any. Cada setmana hi ha més de 2 accidents mortals, cada dia, però, hi ha 2 accidents amb ferits greus al país, i avui el periodista del diari Ara, en Cesc Maideu, ens parlarà dels accidents de trànsit i el seu rànquing setmanal serà de les 5 carreteres més perilloses de Catalunya. Cesc, bon dia de nou.
Què tal? Bon
dia. Déu-n'hi-do, eh?
Avui sí, vam parlar el primer dia de robatoris, el segon dia vam parlar de morts o de crims, en aquest cas, el tercer dia de fugues, i avui anem a un àmbit que encara no havíem tocat, i és el trànsit. Intentarem posar el focus en aquelles carreteres on hi ha un risc més alt de patir un accident. Per fer el rànquing no l'hem fet nosaltres, sinó que hem agafat el que fa anualment el RAC, que es diu Eurorap, el rànquing, i el fa el RAC en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit, i bàsicament el que fa és agafar totes les carreteres catalanes i calcula el risc de patir un accident en funció amb la mitjana anual d'accidents mortals o greus que hi ha hagut en aquesta carretera.
Doncs crec, Cesc, que el primer lloc del rànquing és per una carretera que ens transporta, de fet, mira, clar, a la secció, que sí? De la setmana passada.
Efectivament, la setmana passada vam parlar això de les 5 fugues històriques de presons catalanes i vam recordar el cas de Britó i Picatoste, que es van amagar un mes als boscos de Collserola després de fugar-se de la presó de Lleida. I els van enxampar en una caseta que està a tocar de la primera carretera del rànquing, que és la Rabassada. És aquest, tothom, segurament molta gent la coneixerà, el sinuós traçat, coneix Barcelona i Sant Cugat del Vallès per sobre de les muntanyes de Collserola, i té una mitjana de 3,7 accidents mortals o amb ferits greus a l'any. I el risc, que també es valora el risc, és molt alt, en aquest cas. I si el risc és molt alt, és sobretot per les motos, ja que és una carretera on tradicionalment s'hi han fet curses, s'hi fan sobretot nocturnes a vegades, hi ha bastanta accidentalitat, i hem de tenir en compte que el 91% dels accidents amb morts i ferits greus de la Rabassada hi ha una motocicleta al mig.
Déu-n'hi-do, sí, la protagonista és una motocicleta.
Exacte, en el 91% dels casos.
Clar, és un percentatge molt alt. Diria jo, Cesc, que no és el primer cop que ocupa el primer lloc del rànquing.
No,
eh?
No, és una carretera que acostuma a estar en aquests llocs del rànquing. I tot i això, s'han anat fent certes millores. Si hi ha gent que està acostumada a passar per la Rabassada veurà que s'han posat separadors estàtics de la carretera, s'ha intentat fer més ample el carril, però continua havent-hi molts accidents. Hem parlat amb el coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat del Servei Català de Trànsit, que és l'Òscar Llatge, i ens expliques per què és tan carretera aquesta moto, per què és tan perillosa aquesta carretera i també per què és tan perillosa per les motos.
És una carretera, més que res, pel mal ús que en fan els usuaris. Està claríssim, no? És una carretera que està molt prop de Barcelona, té molta gent a fluixer a Barcelona, moltes motos que típicament han anat a fer carreres, no? I és una carretera que té prou curves i prou pronunciades com per a prendre mal, no? I això fa que, pues, bueno, hi hagi un volum d'accidents bastant gran, però poc trànsit que passa, perquè al final passen 7.000 vehicles al dia, que tampoc és molt.
Una de les coses destacades que comenta és això al final que diu, que hi ha poc trànsit. És a dir, parlem de 7.000 vehicles al dia, que no és molt. I per tant, hem de començar a tenir present que les carreteres més perilloses no són ni aquelles que tenen més trànsit, ni tampoc les que tenen més corbes de totes.
És curiós, això.
Això és curiós, és curiós. De fet, la segona del rànquing, que és la B502, que va de Vilassar de Mar a Argentona, té una mitjana de 2 accidents mortals o greus l'any i tampoc és una carretera que tingui massa trànsit. És a dir, no estem parlant de la P7 o la C16 o la 2. És a dir, ens hem de començar a pensar i a imaginar-nos carreteres que tenen unes característiques concretes i no tant perquè siguin molt perilloses per si mateixes, sinó perquè segurament, més tard en parlarem, els usuaris en fan un ús que segurament no és el que s'ha de fer.
Clar, que no és l'escaient. Per tant, exacte. Això que ens quedi clar, que el més important no són les corbes ni tampoc si hi ha molt trànsit, Cesc, no?
Exacte. I juguen un paper, evidentment, però trànsit, segons trànsit, l'element de més risc de tots són les calçades úniques. És a dir, que no hi hagi una separació entre carrils. És a dir, no són ni autovies ni autopistes. És un carril per sentit. Ho explica molt bé l'Òscar Llatge.
L'accident més mortal és l'accident frontal. d'acord? I el que genera més victimització. Per què? Perquè les velocitats dels dos vehicles que eventualment juguen se sumen. Qualsevol carretera que pugui que separi aquests dos sentits serà ja d'entrada molt menys perillosa.
Va, d'acord. Doncs, per tant, això ho tenim clar. I ara el tercer lloc del rànquing, Cesc, no és per una autopista i, atenció, ni per una autovia, eh?
No, clar, 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 evidentment. Perquè ni el quart, de fet, ni el cinquè.
Tampoc.
És a dir, l'AP7, Catalunya, l'AP7, el gran problema que té Catalunya, l'AP7,
sí.
La mar dels ous de Catalunya, l'AP7, doncs l'AP7 no apareix en aquest rànquing. De fet, una de les reflexions que fan sempre des de trànsit és tant de bo més gent circulés per l'AP7. Perquè és el que comenta el coordinador de seguretat, que en l'AP7 s'elimina directament el risc de xoc frontal, que és el més perillós de tots. Per tant, tens gran molta part de la feina feta. El tercer lloc del rànquing és per la B5001, que és la que va de Martorelles a Vilanova del Vallès. De nou, parlem d'una carretera secundària, no estem parlant de grans artèries de la circulació catalana. I són una mica més de 6 quilòmetres de via, és una carretera molt curta, on hi ha una mitjana de 2 accidents mortals o greus l'any. I en aquests casos, el més important segurament és això, és a dir, la longitud de la via. És una carretera molt curta, on hi ha molts accidents. Per tant, alguna cosa falla.
Clar, i és el que tu dius, no? Alguna cosa falla. Què falla? O sigui, què diries tu, Cesc, que falla en aquests casos?
Des de trànsit sempre expliquen que la clau és identificar aquests punts més crítics i si cal millorar la senyalització, la calçada, la separació entre vies, a la rebaixada, per exemple, s'han posat separadors fixes.
Sí.
Però aquesta tasca de millora no treu un element clau, que és el que també ho intentàvem introduir abans, i és el del comportament humà. Una de les conclusions de l'Òscar Llatge és que cal conscienciar molt més a la gent.
I tampoc pots fer molta cosa si la gent te surt durant un tram de 10 quilòmetres, no? Surten de la via a les curves perquè resulta que corren massa. Corren massa, però potser no corren per sobre del límit. Pots baixar el límit i pots fer alguna cosa, però és molt difícil. És a dir, el que és conscienciar la gent. També hem de pensar en això.
Bueno, el missatge és claríssim, eh? Com ens diu Òscar Llatge, cal anar en compte les carreteres d'una única calçada. Saps què pensava jo també? Saps d'aquestes carreteres que sempre s'ha dit que hi ha una recta llarguíssima, saps? D'aquestes que són infinites, no? Que també, jo sempre pensava que aquí també hi ha un risc, no? D'avançaments, que pot portar un accident. Potser el fet, no?, de que sigui tan llarg, que vagis com més tranquil, no ho sé, també ho he tingut al cap, no?, com
de fet,
una causa.
Al cinquè lloc del rànquing hi ha una carretera que defineix a la perfecció que acabes d'explicar.
Doncs, mare
perquè,
meva...
Perquè, si vols, bueno, ho passem abans pel quart,
si
et sembla.
Sí, passem per la quarta posició d'aquest rànquing.
La quarta posició del rànquing és per la B1201, que bàsicament va d'Olesa de Montserrat a Castellbisbal. I de nou és una carretera curta, de 8 quilòmetres, és una carretera secundària perquè passa pel costat de l'A2.
Tornem-hi, eh? Carretera secundària.
Carretera secundària, sí. Curta. Hi ha curves, però tampoc és aquí el Rally de Car de Catalunya, aquesta carretera, és a dir, no hi ha moltes curves. I té una mitjana de 1,3 accidents mortals o greus a l'any. I ara anem al cinquè lloc, el que és un exemple paradigmàtic del que explicaves ara. I bàsicament perquè demostra la perfecció això, que ni les curves, corbes ni les vies sinuoses són sempre sinònim de carretera perillosa.
I fixa't tu perquè diria que és l'única, si no m'equivoco, Cesc, que no és de la província de Barcelona.
No. Es concentra molt a Barcelona les carreteres més perilloses, però ara sortim i anem fins a la Costa Brava, concretament a Torroella de Montgrí. Allà comença una carretera que uneix aquest municipi amb la platja de l'Estartit. I segurament molta gent és bastant concorreguda d'aquesta carretera, molta gent l'haurà fet. I és perquè és un exemple paradigmàtic. Doncs perquè és una recta de 5 quilòmetres on no hi ha cap corba. És el que explicava. Zero corbes, molt risc de patir un accident. L'Òscar Llatge, que recordem que és el coordinador de seguretat viària del trànsit, parla que en aquests casos hi ha un efecte pervers.
Aquí també tenim un efecte pervers. És a dir, que, per exemple, en el cas de les motos, la gent pensa que les carreteres amb curves més tancades és on les motos prenen mal. I en general no és així. Han de ser curves que no són ni molt tancades ni molt obertes. Però les rectes molt llargues també són perilloses, sobretot si caben en curva. I això són tan perilloses per a motos com per a cotxes. És a dir, a la recta la gent en general el que farà serà accelerar molt més si no és que hi ha un radar. No? I és per això que aquesta recta de l'Estartit que em comentes pot sortir perillosa.
Pot sortir perillós.
Clar, evidentment. I és sobretot pel que comentaves, de que la gent se sent més segura, perquè
dius,
hi ha una recta
exacte,
infinita, sí, accelera, avança. Sí. També hi ha interseccions, hi ha sortides a altres carreteres secundàries. I, evidentment, això és un element de molt risc. També una de les reflexions que feia l'Òscar, que aquesta no l'hem posat concretament a dins dels talls, però sí que ho comentava, és que l'ideal seria tenir autovies de tot arreu.
Clar.
Això seria l'escenari perfecte. Clar. Evidentment és impossible de gestionar. I també deia que s'ha d'intentar dosificar molt bé els esforços de trànsit. És a dir, si tu tens una carretera, com que dèiem, una carretera petita de 6 quilòmetres, que hi ha molts accidents, ja s'intentarà fer mesures. Però tampoc seran mesures d'un cost molt elevat. És a dir, no pots posar un radar de tram, que és bastant car, a un lloc on hi passen molt pocs cotxes. És a dir, les mesures les faràs en les carreteres on hi ha més trànsit, com l'AP7, com l'A2, etc. Per tant, sobretot parlem de mesures com senyalitzar millor una curva, avisar amb anterioritat que hi ha una curva complicada o reduir la velocitat d'aquella carretera.
Bueno, i en el fons és que és el que diu l'Òscar, no? Que s'està repetint tota l'estona. És aquesta conscienciació, no? que ha de ser la gent, no? També.
Exacte.
Que hi ha carreteres perilloses, és veritat, no? Però que si nosaltres som els primers que tenim aquesta consciència a l'hora d'estar al volant, no? Això no fallarà mai.
I a més, també, en el cas de les motos, explicava que les motos no cauen o no tenen accidents gairebé mai en les curves més tancades.
Correcte.
En les paelles, perquè les veuen a venir. El tema és, són aquestes rectes que venen acompanyades d'una curva que dius, ostres, tampoc és tan tancada, la puc fer a una velocitat mitjanament alta, i aquí és quan surten de les carreteres. De fet, em sembla que ens ho va explicar l'Òscar, que el 70% d'accidents de moto és perquè se'ls fa la moto sol. Vull dir que al final és això, és calcular bé on tens de frenar, bàsicament. I acabarem també parlant de que potser segurament no seria just no destacar les carreteres que són més segures del país, que aquí ja parlem d'autovies, i en primer lloc parlem de l'autovia Coneix l'Aldea amb Tortosa, en segon lloc la C-16, que és concretament el tram que va de Navàs a Gironella, i en tercer lloc és per la variant de la Nacional 2 a Figueres, que també té doble carril en aquest cas. I a més, de tot això, que hem sigut una mica potser negatius durant tota la secció d'avui, també és una bona notícia que els accidents de trànsit mortals o greus baixen un 7%. I això, sobretot...
De què es deu? Tu saps quin és el motiu? Vull dir, això t'ho han explicat?
Trànsit, a part de que s'atribueix a campanyes de sensibilització, evidentment que els cotxes cada vegada són més segurs, etcètera, etcètera.
Sí.
Molts etcètres, però ells ho atribueixen, sobretot, a l'AP7. És a dir, des del moment que es treuen els peatges de l'AP7, la gent comença a circular per l'AP7. I això què vol dir? Que la gent deixa de circular per carreteres més perilloses que l'AP7.
Clar.
I des del moment que passa això, es comencen a reduir els accidents de trànsit. Pugen les retencions, evidentment, pugen les retencions, però baixen els accidents de trànsit. Per tant, és una balança que a vegades no es pot tenir tot, però segurament pesa més la seguretat que el fet d'esperar més o menys a la carretera.
Tu diràs. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who thinks I'm next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. Bé, dit això, fet aquest repàs avui amb el Cesc Maideu d'aquestes 5 carreteres més perilloses de Catalunya, de casa nostra, si no ho heu enxapat, no patiu, perquè ho pujarem a les nostres xarxes. Final d'espai,
Cesc. Final de secció.
Que, per parlar d'una història curiosa,
sí,
que ens portes cada dia.
Sí, sempre intentem parlar d'històries curioses, i avui parlarem, avui com que estem parlant de trànsit, parlarem d'una infracció de trànsit, o de diverses infraccions de trànsit, i és bàsicament un home que... Segurament no existeix aquest rècord, de quantes infraccions al volant puc cometre en un minut, però aquest home segurament, si existís aquest rècord, tindria el rècord.
Mira, avui és el Dia Mundial dels Rècords.
Ah, sí?
Bueno, el dia que es publica, imagina't.
Pues podem crear-ne un de nou, que
sí,
és en aquest cas
home, no?
Més infraccions per minut al volant. I és, hem de viatjar al març del 2023 a la comarca de l'Alt Camp. Allà els Mossos van denunciar un home que anava en motocicleta sense casc.
Primera infracció.
Fins aquí tot, bueno, és una infracció, però podríem dir normal,
sí,
no passa res.
Sí.
És a dir, bueno, segurament hi ha molta gent que ho fa encara. Però l'home anava sense casc i també portava la seva filla sense casc al manillar.
Tu.
No la part del darrere, sinó al manillar.
O sigui, com si conduís ella. No?
Com si conduís ella, exacte. I tampoc portava casc, la filla. Una filla petita, d'uns 7 o 8 anys.
Perfecte.
Estem a aquest nivell. A més de fer això, l'home estava fumant amb una mà i gravant amb el mòbil amb l'altra mà.
És que jo...
Per tant, el control del manillar el tenia la filla, aquí.
Ostres, tu, Cesc, però és que no t'ho creus.
Clar, és que, bueno, a part, a més a més es veu un moment com ell, clar, està gravant amb una mà i es veu que té el cigarro a l'altra mà. Per tant...
Que el control és el que tu dius, porta la nena.
El porta la nena, que evidentment no té carnet, la nena. Però encara hi ha més. Que és perquè ens hauríem de preguntar què gravava aquest home, què volia gravar. Doncs gravava el seu fill, que anava per davant amb una altra moto, que tampoc tenia carnet, que
noi,
tampoc tenia edat per conduir...
Noi, però aquest home li han de treure ja la custòdia dels nens.
I que tampoc portava casc, el nen. És a dir, el nen sembla que tenia 13, 14 anys, i anava sense casc també, sense permís, i
perfecte,
conduint per davant.
Perfecte.
I aquest va ser el cúmul de totes les infraccions d'un senyor en un sol dia.
I perdona'm una cosa, com els van enxampar? Però suposo que...
Pel vídeo, evidentment.
Clar, el igual, vídeo és que a part el penges.
No sé si el va arribar a penjar. Aquest tema, o sigui, es va viralitzar, això sí.
Sí.
Però en aquest cas, segons comentaven, els Mossos va ser més un tema de... Segurament els hi va passar algun amic, familiar, etc.
Sí.
L'altre amic la va passar el grup. I això va arribar a mans dels Mossos. I evidentment el van anar a buscar, el van denunciar per totes aquestes infraccions que va fer.
Déu-n'hi-do, escolta...
I ningú va resultar ferit, això sí que és important.
Ai,
teoria,
perquè... Menys mal.
Menys mal, perquè...
Menys mal.
Vull dir, si tu jugues a la loteria, no?, molts números, doncs...
Home,
doncs en aquest cas està jugant bastant.
Bé, aquest ha estat avui, perdoneu, m'ha sortit aquí un pollastre, el rànquing d'aquesta setmana que ens ha portat el CES Mai 10, aquestes 5 carreteres més perilloses de Catalunya, i jo ja, Cesi, ja vull saber què passarà la setmana que ve. De què ens parlaràs? Quin és el rànquing que
doncs,
ens portaràs?
Doncs tornarem, tinc ganes de tornar al món dels crims i intentarem portar 5 crims que continuen sense resoldre.
Hi ha molts crims sense resoldre, creus, en el llarg?
De fet, és a dir, que hi ha crims... Normalment els crims es resolen, eh? És a dir, això tinguem-ho clar, té un índex de resolució, per exemple, molt més gran que una estafa. Les estafes són molt més complicades de resoldre. Què passa? Que hi ha crims que són molt difícils de solucionar o de resoldre i també tenen molt a veure amb els crims que no tenen cadàver. Quan no hi ha un cadàver es complica molt la investigació. De fet, els Mossos tenen una unitat central, que és la unitat central de d'homicidis, que bàsicament es dedica a estudiar casos antics o que no s'han resolt. Tenen una pissarra al seu despatx amb tot de casos i és una feina, fins i tot que a vegades parlem, quan hem parlat amb ells, és una feina de imaginativa en el fons, perquè s'ha buscat tot, s'ha regirat tot.
Exacte.
Què pot haver-hi que canviï el curs d'aquesta causa o d'aquest crim?
Ben bé, és de sèrie, bueno, ara
sí,
que tenim
sí,
el
sí.
cap, no? I és el que tu dius, clar, perquè les proves ja es deuen haver examinat gairebé totes, no? Però és donar-li encara més voltes per poder, esclarir o buscar, si més no, el culpable, això està clar. Doncs ens portaràs aquests 5 crims que continuen sense resoldre. N'hi ha algun que ens pot fer un avançament, algun
sí,
que et vingui al cap?
Sí, mira, n'hi ha un que és, a més, hem parlat amb la seva família, és un cas molt complicat, que és el cas del Pol, és un noi que ell bàsicament vigilava una plantació de marihuana a Lleida.
Sí.
Bàsicament ell volia fer diners per anar a viure al Pirineu, llogar un pis i escalar, que és el que li agradava a ell. I per fer diners de forma ràpida, és un noi jove, el van contractar per treballar en una plantació de marihuana, en una casa a Lleida, una casa aïllada, per treballar-hi 3 mesos o així, i després ell cobrava bastants diners i ja se'n desentenia de tot. I aquell dia va aparèixer... Quan ja era el moment de cobrar, va aparèixer mort. El tema és, va aparèixer mort. Sabem que està mort, però no tenim el cadàver. Aquí, bàsicament...
Com sabem que està mort?
Ens hem de situar... Bueno, primer comencem.
Està desaparegut.
Està desaparegut, però en teoria es considera un homicidi, és a dir, es considera un assassinat. Hem de considerar que 3 persones que treballaven en aquest grup criminal que portava amb el tema de la marihuana es van presentar en una comissaria de Lleida. I van dir, a la casa aquesta on hi tenim marihuana, hem trobat el noi que la planta, mort. I l'han assassinat. I els Mossos diuen, doncs, acompanyeu-nos a la casa. L'acompanyen a la casa. Però ja no hi havia el cadàver. És a dir, el cadàver havia desaparegut durant aquest impàs de temps. A més, hem de pensar que els Mossos calculen en funció de la sang que troben a l'escenari del crim si aquesta persona és morta o no és morta. I en aquest cas es va concloure que amb tota la sang que hi havia, que era, a més era seva, aquesta persona havia mort. El problema és que ningú sap on és el cadàver. Hi ha com 8 investigats, tots que formen part de la mateixa xarxa criminal de la marihuana, i ningú explica on és el cadàver i, evidentment pels pares, això és un tràngol...
Això és un neguit horrorós.
Molt, perquè saben, en el fons, que en Pol segurament no apareixerà, però...
Sí.
Però no poden despedir-se d'ell de forma... com tothom li agradaria, sinó el teu fill. i és un cas molt, 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 molt bèstia, i això és un cas del 2021, eh?
És que anava a dir-me aquest cas del Pol em sona.
Sí, sí, és un cas del 2021.
Que és bastant recent. Sí. Doncs, Cesc, ens ho explicaràs millor la setmana que ve. El Cesc Maideu, ja sabeu que ens acompanya els dimecres aquí al matí a Ràdio Estel, i si no, també sempre el podeu llegir al diari ara. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.